Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Són les 12:20 minuts i arribem puntuals, com sempre, amb aquest inici de setmana, a dilluns 3 de juny, eh? 3 de juny del 2019. De totes maneres, meteorològicament parlant, està clar que estem al mes de juny. Ha estat un cap de setmana, doncs, amb força calor, moltíssima calor. A més, és un dilluns que per alguns, bueno, per alguns no, mira, hi poso número, per 13.500, és un dilluns, suposo, una mica més duret que d'altres. Aviam, que ens ho han passat molt bé el cap de setmana, però clar, tot el cap de setmana a la plec, doncs el dilluns costa un pelet més. Avui en parlarem, de totes les xifres que hi ha hagut al voltant d'un plec del Caragol sense cap mena d'incident, amb molta calor, i aquest mes aquest any amb la meteorologia totalment favorable. Però també buscarem posar somriures a les cares de la gela amb el Joel Carnicer. Parlarem d'una cooperativa de nova creació que porta per nom Serveis amb Cor. Estarem amb el Tino i amb la Cristina, que ens explicaran que això és una evolució d'aquell servei que ja et van presentar, que es deien Missatgeria amb Cor, Missatges amb Cor. Doncs ara són una cooperativa. També obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. Ens plantarem a la una. A partir de la una, avui, a la Nacional 240, parlarem de medi ambient. I ho farem amb dues vessants. De contaminació, però no de la que et penses, sinó de la lumínica i de l'acústica, que també és important, eh? I a partir de 2:15 a la radiografia posem tots els resultats sobre la taula del cap de setmana amb l'Albert Escuer i amb el Xavi Pérez. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem alguns núvols a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dilluns. No es descarta alguna pluja aïllada al Pirineu Oriental durant les últimes hores del dia. Les temperatures pràcticament no pateixen canvis. 34 graus a Balaguer, 32 a Lleida, 30 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 27 a Viella. El vent bufa de forma variable, suau, anirà canviant a component sud de suau a moderat. Per demà dimarts començarem el dia amb el cel força serè a tota la província de Lleida, però aniran creixent núvols durant el dia i no es descarta alguna precipitació dèbil a la zona de la Vall d'Aran al final del dia. Les temperatures patiran pocs canvis. Tindrem 34 graus de màxima a Balaguer i a Lleida, 30 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 27 a Viella. Serà un dimarts de força calor. El vent bufarà de forma variable, suau, anirà canviant a component sud de suau a moderat durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
I és un altre dilluns en el que hem de lamentar una pèrdua d'una vida humana a la xarxa viària lleidatana. Mor un motorista aquest cap de setmana en una sortida de via a la C12 a Àger. Ja són 69 les persones que han mort en accidents a la xarxa viària interurbana aquest any. És un motorista que va morir diumenge a la tarda en una sortida de via al quilòmetre 193 a la C12 a Àger, a la Noguera, segons ens ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 17:52 hores. La persona, l'home que respon a les inicials SWLS, va resultar ferit molt greu i va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. Tenia 55 anys i era veí del col·legi. També troben morta una dona en una séquia de Serós. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes de la mort. Es descartaria una mort violenta. I ahir, un incendi en un solar de Lleida va crear una gran columna de fum. Fins a 8 dotacions van treballar el diumenge a la tarda al centre de la ciutat de Lleida en declarar-se un foc en un solar de la plaça Sant Joan. Es va cremar l'aïllant de l'església de Sant Joan i la columna de fum era visible des de tota la ciutat. A més, un incendi va calcinar 16,4 hectàrees a l'Horta de Lleida i es van sufocar 5 incendis més a Ponent. Es nota que va ser un cap de setmana amb temperatures força altes. Amb la plana judicial arxivada la denúncia contra Àngel Ros i les regidores Montse Mínguez i Sara Mestres per perdonar multes, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana a l'Audiència de Lleida que torni a redactar la sentència del cas Nadia. El tribunal confirma la condemna de 5 anys al pare i 3,5 a la mare, però anul·la la part que feia referència a les indemnitzacions per falta de concreció. I ho hem dit al principi, aquesta cap de setmana hem tingut l'aplec del Caragol, Roger, i s'ha tancat amb una assistència doncs, de 200.000 visitants.
Sí, la xifra de collistes es va elevar fins als 13.500, com deies al principi. El president de la FECOLL, Ferran Pètrix, ha calculat que unes 200.000 persones han passat per la plec i ha assegurat que volen seguir obrint la festa al gran públic. Pètrix ha explicat que les incidències han estat mínimes. El punt de Creu Roja ha fet 163 atencions, la majoria de les quals per contusions i també picades de mosquit que han pogut produir reaccions d'al·lèrgia, i les activitats infantils han assolit un èxit rotund, sobretot per les 2.400 localitats que van omplir el pavelló amb el concert d'Amaris Gelabert. L'única activitat que no es va poder celebrar va ser l'enlairament d'un globus al marge del riu Segre a causa del vent.
I presenten a Lleida una guia per a professionals de la salut per abordar el tabaquisme en l'embaràs.
Salut ha presentat a Lleida, coincidint amb la 20a setmana de Sense Fum, la guia d'abordar el tabaquisme en l'embaràs, promoguda per la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida i la xarxa de prevenció de tabaquisme de Lleida. Es tracta d'un material de consulta que es distribuirà entre els professionals de les regions sanitàries de Lleida, al Pirineu i Aran, que tracten dones embarassades, especialment personal sanitari, i que està basat en la tècnica de l'entrevista motivacional per aconseguir que les dones abandonin l'hàbit tabàquic. El tabac incrementa el risc que la mare pateixi afeccions durant la gestació i afavoreix l'aparició de problemes del nadó relacionats amb un risc més gran de part prematur, pes més baix en néixer, avortaments espontanis i síndrome de la mort sobtada en l'infant.
I el No Surrender Festival, que comença a escalfar motors a Vilanova de Bellpuig, perquè aquest proper diumenge reunirà els músics menors de 16 anys.
Sí, el festival reunirà aquest diumenge els músics de menys de 16 anys en la segona edició del nou Surrender Kids. El director artístic del certamen, Antoni Tolmos, planteja la jornada amb l'objectiu de facilitar als més joves la interpretació de la cançó Glory Days, assajant-la primer per seccions instrumentals i després col·lectivament. Tot plegat per tal de que el 29 de juny se sentin més còmodes en l'actuació que tindrà lloc al Festival d'Homenatge a Bruce Springsteen, que ja compta amb més de 500 músics inscrits d'arreu del món.
Déu-n'hi-do, és una cita maquíssima, si no l'heu visitat. Busqueu el No Surrender Festival a internet i trobareu com accedir-hi. Per cert, abans de parlar d'esports, instal·len la nova senyalització turística de l'estany d'Ivars Vilassana en el desè aniversari del seu ompliment, i el Ministeri d'Agricultura autoritza la retirada de 30.000 tones de préssecs i nectarines per fer-ne sucs. Els imports de l'ajuda a les organitzacions de productors per al finançament d'aquestes retirades poden superar els 14,3 milions d'euros. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs teníem diversos focus d'interès esportivament parlant aquest cap de setmana. Roger, un d'ells, evidentment, era l'hoquei.
Sí, el Picat, al final, no va poder obtenir aquest miracle que comentàvem divendres i es va quedar a les portes de la Hockey Lliga. Els lleidatans van fer la feina, això sí, en l'última jornada, golejant el Vilanova per 8-1, però els dos primers classificats tampoc van fallar. El Taradell va guanyar la pista del Liceo per 4-9 i el Palafrugell a Vilanova Nova per 2-4. D'aquesta manera, l'Alpicat acaba pagant les últimes 3 derrotes consecutives i acaba la Lliga en tercera posició. Encara en hoquei, qui també va tancar la temporada de dissabte va ser el Llista i ho va fer guanyant a casa contra el Vendrell per 5-2. La victòria, però, no va servir per acabar en cinquena posició, ja que l'Igualada tampoc va fallar contra el Calafell. El partit va servir per acomiadar els germans Di Benedetto, que marxen al Liceo, a Candanedo, que jugarà l'any que ve a Itàlia, i a Chichi Creus, que va jugar el seu últim partit com a professional. Ahir també protagonisme per les motos, perquè els germans Márquez van tenir una gran jornada al Gran Premi d'Itàlia. En MotoGP, Marc Márquez va acabar la cursa segon per darrere de Petrucci en un circuit poc favorable per la seva Honda i aconsegueix mantenir el lideratge de la general. Àlex Márquez en Moto2 va aconseguir una gran victòria que el fa situar en segona posició a la general, a només 2 punts de Baltasarri.
Magnífica la progressió d'Àlex Márquez. En parlarem, evidentment, a partir de 2:15 a la radiografia. Gràcies, Roger.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el verano y llegan los planes. ¿Hay algo mejor que preparar una tarde veraniega con familia, barbacoa y amigos? Sí, prepararla comprando todo lo que necesites sin cargar paquetes. Porque con el servicio Carta de Compra, recoges todas tus compras en un solo lugar y lo abonas todo junto. Solicítalo a nuestro personal. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres. Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent, com sempre ho fem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ara m'ha vingut a la ment, Joel, si la gent ve aquesta amb les converses que tenim per WhatsApp... L'altre dia li vaig enviar al Joel una entrada d'aquestes del Ricard, que estava refredat, i li va sortir amb un gall... Però després el va fa, és professional, perquè em va dir, escolta, tornem-lo a fer, va, com si no haguéssim fet res, això en directe, eh? I el vam tornar a fer i no li va sortir bé, dic, veus?
Soc de mètode, ja ho saps.
Coses del directe, eh?
Soc un acto de mètode.
Bueno, ja. També ens en veiem a parir alguna vegada, però bueno, amb carinyo, eh?
Clar, és part del business, ja amb tants anys que fa que ens coneixem i ja no ens podem enfadar,
Bueno, Joel, però escolta, has estat aquí a Lleida aquest cap de setmana, a la plec o no?
Sí, però jo no hi he anat, tenia examen.
Ah, claro, que tornes a ser estudiant.
Torno a ser estudiant fins ara, aquí uns mesos.
La bona vida i tal. Home, però sí. No has baixat a la plec res? Ni una, a treure
no,
el nas?
No, és que, però si no ets penyista, per què has de baixar? És
bueno, tu tens un problema, perquè també ets massa famós. Llavors, clar,
et pare
tothom, eh? Sí,
no, però
sí.
Saps què passa? Que si no ets penyista, jo crec que no està bé.
Jo va haver uns anys que ho feia, però és veritat que al final em coneix tanta gent, o coneixo jo tanta gent, que amb el qui vas que t'acompanya, com que et paren cada dos per tres, és una mica pesat.
I tu com ets borratxo perdut i ell superfereno.
Això també ha canviat. Abans te convidava molt i ara a les penyes, i ho trobo bé, van restringir perquè, clar, si no, el que coneixia molta gent, convidava molta gent, però pagava el mateix que un altre.
Clar, ho trobo bé,
que no et convidi tothom, escolta.
Sí. Però jo, de fet, me vaig trobar un amic a les 10:15, ahir, pel carrer a Lleida, vull dir, borratxo perdut, que venia de la plec. Clar, jo me n'anava a estudiar i el contrast era molt fort, no?
Correcte.
Perquè ell no podia tot el rato dir, abraça'm, home, abraça'm. I jo estava desesperat, de dir, bueno, si fa molta calor he de marxar. Abraça'm, home, no, abraça'm. Però bueno, sí.
Molt bé, Joel. Escolta, ha estat a plec aquí al plec del Caragol aquí a Lleida, però de notícies d'aquestes tontes...
No s'acaben. Ojalà, tant de bo hagués pogut veure coses de la plec perquè les haguéssim pogut comentar.
Sí,
però
també.
Bueno, perquè segur que ha passat moltes coses.
Ho segur.
Però bueno, mira, començo amb aquesta que m'ha agradat força, i és que diu que organitzen en Alemanya el concurso de belleza Miss Hitler.
Miss Hitler.
O sigui, no ho entenc. Totes surten sentadetes amb el braç a la romana.
No diguis.
Saps? Sí.
I diu, això els hi deixen fer?
Bueno, suposo que en algun moment els hi pararan, però mentre no. Llavors diu que una nova edició del concurso de belleza Miss Hitler en Alemanya ha desatado la polémica en las redes. Los requisitos para presentarse son, abro cometes, ser una mujer blanca de sangre pura y respetar a Hitler. Tengo que comer.
Ahora, tío, que eso... además,
quienes pretendan ganar deben demostrar una férrea ideología. Vale, ya os digo. El certamen se realiza del 8 de agosto al 1 de septiembre y quienes quieran presentarse deberán enviar a los organizadores imágenes en las que se les aparezcan haciendo el saludo nazi o con fotos de Hitler, copias del libro Mi Lucha y otros elementos relacionados con el Tercer Reich y su líder.
Mare de Déu, però veus, quan ja penses que la societat ho hem superat certes coses,
sí.
I que lleven bigote no ho posa...
No, no, no.
Ja, no, ja, per fer-ho diferent, escolta, i que lleven bigote.
Sí, sí, això estaria bé. Però bueno, vull dir, ja, tot torna, és com la moda, tot torna. Vull dir, a Itàlia, mira com estan així també, bueno, a Espanya, que tampoc ha marxat mai, però, i a Alemanya, pues ara tot torna, està de moda.
Però, escolta, estic buscant ara per internet mentre parles.
Sí,
i,
molt bé.
Escolta, he trobat que això fa anys que es fa.
Mira, aquestes coses, mira, doncs la podríem comentar cada any, llavors. No ho sabia, l'he descobert ara.
Però...
Miss Hitler, de l'8 d'agost al 1 de setembre.
Clar, ho fan a través d'internet i, a més, les webs estan allotjades fora de territori europeu, perquè així no les poden tancar, però em sembla lamentable, eh?
Bueno, lamentable.
A més, és que les fotos que veig, és que, de veritat, és que, bueno, no ho sé, suposo que...
Bueno. Hem de continuar.
Hem
de continuar, perquè si no estaríem amb aquesta... Ah, mira... Ara que han vingut les eleccions i tot, que encara... Bueno, que ja fa uns quants dies i, escolta, sembla que encara estem donant-li toms i toms, eh?
Ui, tant, que li estem donant toms. Espera que li donarem toms.
Quina pesadilla. Bueno, diu que un candidato rompe a llorar porque solo le han votado 5 y en su familia son 9. Diu que el tal... Això ha passat a la Índia. Diu que el tal Nehetu Shuttarwala, candidato a las elecciones locales en Punjab, India, no podía contener las lágrimas tras ver los resultados. Claro. Apenas 5 Pobre personas home. Habían votado por él... Pero eso no era lo peor. Lo más grave es que en su familia son 9 personas. Digo, así. Llavors, que es diu Wala, com això, com l'Unipreus abans. Digo, ante las cámaras de la televisión local lloraba al pensar que los suyos le habían traicionado. Però això està molt malament, perquè si els seus volen votar amb un altre, perquè què passa? Que per ser família té de votar.
Home, clar.
O sigui, si jo tinc un familiar que es presenta a Vox, jo l'he de votar perquè clar. És família.
Home, pues, si no.
Escolta, no.
Pobre.
No ho veig.
No.
No vagis a fer el ridícul.
Bueno.
Si vols que no ho tens tot amb tu. Bueno, en fi.
A més, clar, com que això es fa en secret, llavors és quan ho veus, eh? Quan
clar,
el
clar,
número de vots és tan baix, veus clarament que, ui, aquí hi ha algo que no...
A lo millor els 5 que l'han votat tampoc són família.
Igual, això anava a dir, que és que igual no l'ha votat ningú de la seva família.
Sí, això també seria divertit, però bueno. Igual que aquesta que he vist ara, que m'ha agradat molt, que diu que voten en Palència a l'Imperio Galáctico i a la Orden Jedi. ¿Vale? Diu que en un col·legi electoral, el Marqués de Santillana, no, això el col·legi, no la persona, se detectaron papeletas perfectamente diseñadas con el nombre del Partido del Imperio Galáctico y Primera Orden y Orden Jedi. Los que votaron con esas falsas papeletas, que fueron detectadas y lógicamente no se contabilizaron, debieron pensar al votar aquello tan célebre de que la fuerza me acompaña.
Es que de veritat.
Que...
Bueno, yo conec un que vota els Stones.
Ah, mira.
Sí, i vota els Stones sempre i després revisa els resultats que en aquella taula que ha votat hi hagi un nul.
Vale.
Perquè ja, que ho comptin bé.
A mi m'agrada molt els dubtes que tenim sempre. Jo dubto molt sempre quan voto. I més amb aquestes últimes que era sobre blanc, sobre blau, no? I clar, no cal ser un il·luminat per aprendre a... que la papeleta blava val sobre blau i tal. Però jo igualment, com que dubto molt, li feia dir... Espera, dic, quan estava a la cua, dic...
Això on va?
Puc tornar a mirar a veure si m'he equivocat?
Ei, però...
I potser, ho he mirat 3 vegades, potser, eh?
Mira, ara et diré una cosa que jo ho he vist també ja quan ja has triat la papereta i estàs allí a la cua per dir el nom i que et deixin posar el sobre.
Sí.
He vist... Hi ha gent que no, però hi ha gent que s'ho mire i s'ho remire. O sigui, és a dir, quan tu ja ho has mirat una vegada, el que portes dins el sobre, i ja has arribat a la conclusió de que ho portes bé, doncs ja està, no t'ho mourà ningú, ho tens a la mà, no? Pues ja sent que s'ho mira cada vegada que fa un pas. A veure, sí. I abans de posar-lo se'l torna a mirar.
Sí,
jo ho he vist, això,
Sí, 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 no fos cas que t'equivoquis i que acabis votant amb algú que no...
Això. Bueno,
més coses. Pues dit això, ara que ve ja la calor i aquestes coses...
No, la calor ja la tenim aquí.
Bueno, en principi aquesta setmana tornaran a baixar. Bastarem una mica que t'acostiparem tots.
Bueno.
Però bueno, diu que culpen a la depilació brasileña del peligro d'extinció de la ladilla.
Ah, pobra.
¿Vale? Sí, todos con la ladilla. Diu que la ladilla...
Todos con la ladilla.
Diu que... No, diu que... Paz ladilla. diu que no, diu que això, que la gent que no es depilin les dones, bueno, i els homes, si algun pot, endavant, que no es depilin, que no es facin la depilació brasileña perquè bueno, està a punt d'extingir la paladilla i aquesta gent l'està promocionant.
Bueno, però ja és bo que s'extingeixi, no?
Sí, però si et depiles com així, no... M'entens el que et vull dir?
No, sí que t'entenc. A veure, comencem explicant què és la depilació brasileña.
Bueno, a veure, com expliquem el que és la... Bona, a veure, com ho explico, això?
A veure, jo sé com explicar-ho, però a veure com ho explicaràs tu, que ets el protagonista del director del programa.
Jo l'únic que sé és que és com si... Vull dir, allò està depilat com si fos la carretera de les aigües.
La carretera de les aigües. Vull dir, va, quasi ve tant testo tot, ja.
El túnel de Vallvidrera. Vull dir, això està així, recte... Vull dir...
A veure, és apurat.
Sí.
Apurat al centre.
Sí, sí, no, com si una fletxa, no? Com si t'indiquessin, per aquí. Això. Per aquí.
Però vull dir, és una via de quasi ve d'un carril, només.
Sí, sí, exacte.
El que queda és una via d'un carril... Sí, sentit únic, no? Vull dir, no hi caben dos cotxes allí.
Sí, no, exacte.
Bueno, doncs això. I llavors, clar, com que no hi ha pèl... Ja diuen que lluny hi ha pèl i alegria, doncs res, si no hi ha pèl, no hi ha alegria i els bitxos aquests no s'hi posen.
Escolta, que és molt desagradable, també, jo no m'hi fico aquí ja, però també...
Però que ha de ser desagradable.
Jo estic a favor de la depilació.
Tot ben net i tal, no? Bueno, vinga.
Sí, bueno, en fi, és igual.
Bueno, total, que hi ha un grup d'il·luminats que han muntat un grup per defensar Todos con la Ladilla. Si és que té... És que per això és avorriment segur.
Sí. Igual que estic segur que el que gent del grup era un... que llegeix la notícia ara, que diu, que segur que era de la secta aquesta, que diu que entra a robar en una tienda i acaba teniendo sexo con un maniquí. ¿Vale? O sigui, a lo millor el maniquí també porta de la depilació. I diu que...
Anava molt malament aquest, eh?
Diu, el sujeto ingresó a las 21:47, és a dir, acabaven de tancar.
Ingresó.
I tuvo tiempo para inspeccionar el lugar,
claro.
Intentar abrir las puertas y tomar una escalera para facilitar su tarea, en busca de algún objeto de valor para sustraer. Tras hallar un televisor, el hombre continuó su búsqueda hasta dar con un maniquí sin cabeza, al cual trató... Això és el que més m'agrada.
Clar, com que no li veia la cara, no
clar,
hi danyo.
Exacte. No? Digo, al qual trató como si se tratara de una mujer de carne y hueso con la cual intentó tener relaciones sexuales durante varios minutos.
Home, però... O sigui, va tardar varios minuts a donar-se que no...
No, jo crec que va trigar durant uns quants minuts... per vull dir, a veure si hi havia la manera.
Pues claro, però millor, claro, que no...
buscar... això és com un mono amb un cubo de Rubik.
Ja, però sí que no hi ha la manera, que els maniquís no
bueno,
no,
millor,
no tenen res.
Bueno, millor refregant-se o algo, refregant-se...
I sense cap.
I sense
Mare
cap,
Déu.
Va dir, bé. Si igual que aquest. Això deu ser algo popular, perquè això deu ser dels països així de més del nord. Perquè diu que un hombre borracho se frota con un buzón después de discutir con su mujer. ¿Vale? Llavors el home diu que aquesta és molt bona. Diu, el hombre borracho diu, se estaba frotando con un buzón diu, porque había discutido acaloradamente con su mujer.
Claro.
I diu, i llavors, què passa? Que va sortir del carrer, bueno, va veure i tal. Diu, gritó e insultó a su mujer en medio de una calle de Manchester y... Como era de esperar, esta se dio media vuelta y se largó a casa.
Ah.
A todo esto, otra mujer alertada desde la ventana de su casa, la vieja Luisillo, de la escena típica de Natal, el hombre dibujaba un perfecto zigzag, eso dio la dona, hasta el buzón rojo más cercano. Al que se paró frente de él y se bajó los pantalones hasta las rodillas.
¿Sabe cómo había hecho vestir?
No, espera, que continúe. Hasta las rodillas... Y mientras profería sinuosos y repetidos ¡Wow!
Aquesta senyora estava molt avorrida,
sí,
també,
sí,
¿eh?
Sí. Contorneaba el cuerpo hacia su amada vestida de rojo mientras se refregaba y se frotaba.
Bueno.
Y llavors, continúa la cosa, diu que s'anava a veure un partit de futbol del Manchester.
Pues anava perfecte per enterar-se de tot el partit, vaja.
Sí, exacte.
Bueno, escolta, va, que estem fora de temps. Explica'm sí, explica'm l'acudit.
Diu que s'abre el telón, i se ve a un montón de mujeres croatas corriendo desesperadamente por la playa. Se cierra. Sí. ¿Nombre de la película?
Ja, no sé.
Mujeres al borde de un ataque de serbios.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Te cambiamos tu aparato de ósmosis por Osmotic Cero. Por el precio ni te preocupes. Te abonamos por tu antigua ósmosis. Y si quieres, te lo financiamos sin intereses. Con Osmotic Cero dejarás de tirar agua potable al desagüe. Con su app tendrás toda la información al momento. Calidad, consumo, plástico no generado y mucho más. 900-208-208 osmoticcero.es.
Máquinas de coser, bordar y planchar. Especialistas en reparaciones domésticas e industriales. Recambios y accesorios para la confección textil. Gran surtido en bobinas de hilo, agujas y aceites y más complementos.
Coser, bordar y planchar en Alcalde Pujol 13, cerca de tráfico, y en el 973-099-931. Desde las 10 de la mañana a 1 y media y de 4 y media a 8 de la tarde. Fácil aparcamiento.
Restaurant Palermo, el teu espai, la teva carta, les teves celebracions, les teves reunions, els teus plats, els teus cambrers, el teu restaurant. Restaurant Palermo, i ara pots fer reserva i endur-te el menjar a casa. Truca'ns al 649-20-63-63.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem ja avançat avui a l'inici del programa, ens acompanyen el Tino Cidoncha i la Cristina Rubio. Són treballadors de la cooperativa Servei amb Cor, són socis treballadors, i ara us explicarem la història que hi ha darrere de tot plegat. Tino, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
Cristina, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Cristina Rubio i Tino Cidoncha, que fa... Pues ara jo, mira, jo amb el temps ja no m'aventuro a dir quant temps fa una cosa, perquè a vegades em sembla poc i resulta que fa més temps, però jo recordo que vau estar aquí a la ràdio presentant el tema de missatgeria amb cor. Quan ho feia, d'això, ja?
Pues mira, Missatgeria amb Cor va néixer el gener del 2018. Hem passat un any i mig.
Any i mig.
Correcte. Any i ara mig. Hem evolucionat a una cooperativa.
Molt bé. Missatgeria amb Cor. Anem a recordar-ho. És un servei que es va posar en marxa, com deia ara el Tino, el gener del 2018, o sigui, fa any i mig. I era una missatgeria que tenia dos pilars bàsics, jo diria. Un, tot el tema de l'ecologia i sostenibilitat, que crec que això és un segell distintiu i que avui en dia, vaja, no diré que hauria de ser obligatori en pràcticament totes les tasques que es fan, però aviat ho haurà de ser. I l'altre, que vosaltres estàveu lligats sobretot a la gent que estaven vivint a les llars del seminari, i que, evidentment, doncs, els hi falta oportunitats per tirar endavant, i que aquesta era una oportunitat que vosaltres havíeu creat. Uh-huh. Això s'ha fet gran i ha evolucionat, i ara sou una cooperativa que s'anomena Serveis amb Cor. Dono ja la web www.serveisamcor.org, ho dic perquè si els voleu conèixer, la seva tasca, d'on venen, la seva història, i el que ofereixen, preus, etcètera, etcètera, allò ho trobareu a www.serveisamcor.org. Què és serveisamcor.org?
Mira, és una cooperativa de treball social sense ànim de lucre, o sigui que no es treballa per un benefici, sinó per només donar feina a les famílies que viuen a les llars del seminari. El que va començar el 2015 a la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que van crear les llars del seminari, pues la gent que viu, que comença a tindre una mica de vida, diguéssim, adaptada al dia a dia, els hi falta la feina. I nosaltres creem una empresa perquè que entrin al mercat laboral i d'alguna manera puguin anar coneixent el que seria el dia a dia de la ciutat de Lleida.
Uh-huh. Ara recordo, ara parlaves de les llars del seminari, són unes llars que també van néixer amb un cop de mà de moltíssima gent.
Sí, realment, quan va néixer les llars, bueno, el 2012, quan el bisbe Piris va decidir que el seminari se devia transformar en les llars, i el 2015 ja es van inaugurar.
Ja va haver molta gent en aquell període que, escolta, jo poso la pintura, jo vinc, jo dissenyo, sí. D'altres, escolta, jo vinc i pujo material...
Bueno, pues
I tants anònims que ens deixem segur, eh?
Pues continua igual. Jo vaig començar a la Fundació pues, donant classe a nens petits fent repàs. La Cristina va començar el patronat de la Fundació. Ja t'ho explicaré ella perquè estava a dintre del patronat. És a dir, al final continua sent la mateixa filosofia i ara amb el compromís de que tinguin feina.
Uh-huh. Cristina.
Sí.
Quins dies?
Sí, sí. Jo vaig començar des de principis, perquè jo sóc activista de la PA i el senyor Josep Pires va venir al novembre del 2011 i ens va oferir això. I des d'aleshores van començar, primer amb molts problemes d'entendre...
Però és que si fos fàcil, tampoc no ens en recordaríem, eh?
Claro.
És veritat que alguna vegada ho agrairíem, que les coses fossin una mica més fàcils, però vaja, sembla que ens tenen a prova sempre, eh?
Sí, sí, pues des d'aleshores, i després, bueno, pues mira, anat evolucionant des d'aquí, i mira, he arribat aquí on sóc ara.
Sòcia treballadora d'aquesta nova cooperativa, Serveis amb Cor. Vosaltres, bàsicament, us encarregueu... La vostra activitat principal és el que es feia en missatgeria amb cor, és a dir, repartir cartes i paqueteria petita, per entendre'ns, uh-huh. fins a 5 quilos, més o menys. Eh? Però és que, a més, vosaltres ho feu d'una manera concreta, o sigui, amb una característica, amb un tret concret.
Vale, nosaltres prioritzem sobretot que sigui ecològic, o sigui, tots els vehicles que tenim, la moto i el tricicle és elèctric, bicicletes o caminant. Vull dir, tot completament ecològic perquè, bueno, és una de les nostres fites que ens van ficar des del principi i van decidir que fos així. Tenim principalment feina d'inserció laboral. Ja per l'agència de les llars del seminari principalment, però si tenim algun moment puntual que necessitem més persones, pues, també sempre triem d'aquesta banda del món de la inserció. Uh-huh. Bueno, entre les bases de la nostra empresa, de la nostra manera de pensar, està tot això.
Molt bé. A més, Lleida és una ciutat d'una mida que... Vosaltres esteu al carrer Canonge Brocolat número 23, als Baixos, uh-huh. i ja des d'allí mateix, caminant, arribes a molts llocs amb 20 minuts, que sí. 15-20 minuts és com una entrega urgent, per entendre'ns. I on no, doncs teniu un tricicle, la bicicleta o la moto elèctrica.
Sempre pactem l'horari d'entrega i normalment mai fem lo de aquesta entrega immediata, superintensa, superestressant. Normalment donem 24 hores, si no és que el client es diu que és una cosa molt important, mm-hmm. o s'ha de portar un burofax amb acus de rebut o alguna cosa d'aquestes, que evidentment a bajar fent la moto elèctrica i ho fem molt ràpid. Però normalment el nostre tarannà és respectar els horaris, la conciliació familiar, les persones, amb la qual els horaris es mantenen, no es fan hores extres, no fem res fora de la jornada, i si alguna cosa s'ha de fer, pues bueno, entre la Cristina i jo intentem fer-lo, perquè ella és més de logística i jo més de comercial.
Molt bé. Els vostres serveis, ara ja parlem del servei, perquè evidentment, sí, sí, tot és molt bonic, la inserció i tal, però és que vosaltres feu una tasca real, és a dir, qualsevol persona que ens escolti, i sobretot qualsevol empresa que ens escolti, es pot beneficiar dels vostres serveis, que a més són a preus ajustats i amb totes aquestes garanties socials i mediambientals.
Sí, perquè nosaltres el que volem és volum de feina, contractació. Cada vegada que algú ens contracta, nosaltres tenim un cost hora determinat per les persones que contractem i conforme anem facturant, diem, mira, tenim una persona i mitja, ja sé que una persona i mitja no es pot mesurar, però bueno, ja tenim per poder pagar una persona i mitja més. Mira, ja arribem a les dues. Llavors, qualsevol que ens truca, el que ell paga per portar una carta amb un segell de correus és el que cobrem nosaltres. I si el client se vol ficar el preu perquè hi ha un volum determinat, no fiquem cap problema, perquè nosaltres l'únic que necessitem és una borsa de feina i d'aquesta borsa que surtin treball per a aquestes persones, que són l'únic que busquem, buscar mm-hmm. feina per a les persones de les llars.
Recordeu a www.serveisamcor.org, allí entre, a part de tota la informació de qui són, on han sortit i els serveis que ofereixen, teniu també les tarifes i, escolta, qualsevol persona que vulgui enviar doncs, un sobre o paqueteria fins a 5 quilos, doncs podeu contractar a nivell individual i a nivell d'empreses.
Correcto.
Ah, de qualsevol manera, vull dir, escolta, heu d'enviar una cosa a Lleida, la passeu a buscar,
sí, sí, sí,
i la passeu a buscar i l'envieu, tot.
Sí, sí.
Vull dir que no és allò que ara m'he d'anar jo que no ens he procurat a portar-lo així perquè ells ho reparteixin. No, que t'ho venen a buscar a casa i després ho envien. 3w.serveisamcor.org. Escolta, a més aquest cap de setmana vosaltres estareu presents amb una trobada que hi haurà divendres i dissabte, que és el Ponent Fest, que hi haurà pues, bastantes organitzacions, i potser és la manera de posar-vos cara, també, eh?
Nosaltres estem convidats per Ponent Coopera, que ens ha ajudat moltíssim. Seria una de les entitats que més ens ha ajudat per crear la cooperativa. perquè són experts, a més estan molt vinculats al món social, i ens van dir que aquest cap de setmana podíem fer una mica també la presentació nosaltres a l'àmbit social de Lleida. I sí, sí, anirem el divendres i el dissabte, estem a Sevilla, ponent fes, correcte.
Sí, que és un marc maco, eh? Ponent Copera, que a més no tenim cap mena de vinculació amb Cope, però vaja, que evidentment els hi donarem altaveu des d'aquí, perquè la tasca que realitzen és importantíssima. Escolteu, que estem al segle XXI, que els avanços tecnològics són molt importants, però de vegades sembla que la pota humana i ecològica o mediambiental o de sostenibilitat, digueu-lo com vulgueu, la tenim una mica oblidada, i de tant en quant aquestes organitzacions ens ho recorden. www.serveisamcor.org. Si us hi voleu acostar, estan al carrer Canonge Brugulat número 23, però a la web ho tenen tot, tota la informació i maneres de posar-se en contacte amb ells, tarifes, els serveis que ofereixen a nivell individual. Escolta, que un dia heu d'enviar un sobre, una caixeta, un paquet a Lleida amb algú altre, doncs els hi podeu fer un truc i allí teniu les tarifes. Que formes part d'una empresa i busques, tenint en compte que avui en dia doncs sembla que el físic cada vegada s'envia menys i teniu doncs necessitats més o menys periòdiques, escolta, un cop al mes nosaltres enviem, jo què sé, 10 cartes, 50, 100, benvingudes siguin, doncs tingueu-los en consideració, mireu les tarifes i si s'adeqüen, doncs evidentment la tasca que estan fent és encomiable i vosaltres també donareu aquest cop de mà. Cristina Rubio, que ha estat un plaer conèixer-te, que no ens coneixíem.
Molt de gust.
Gràcies per estar amb nosaltres. I al Tino Cidoncha, que sí que ja fa dies que ens coneixem, segueix tan alt com sempre i tan involucrat com sempre. Els dos sou socis treballadors d'aquesta nova cooperativa, Serveis amb Cor. Tino, m'alegro de veure't. Gràcies i enhorabona.
Gràcies, Ricard, igualment.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Comencem setmana i hem començat mes també, eh?
Bé.
Estem al mes de juny, ja.
I com diu la dita, el juny la falç al puny.
Ah,
de totes maneres, molta gent jove d'avui no sabrà ni el que és una falç.
Sí, el que passa que la falç al puny, igual n'hi ha d'altres que ja no ho agafen per el significat original, l'agrícola, per entendre.
Exacte, que era el significat original, perquè llavors es segava i segava amb la falç. I la dita era clara, com que hi havia molt temps per segar, o hi havia molta feina a fer, doncs el juny ja...
Sí, sí.
Molt bé.
En fi, finestra dels records, Joan.
Finestra dels records.
Cap on donem avui?
Una de les coses que també... Avui parlarem del pastor del meu poble, que feia la transhumància. Ell baixava caminant, ara ja no, però baixava caminant des de Farrera fins aquí baix i tornava a pujar. I és una de les realitats que avui doncs, han canviat aquesta fortament, que és la transhumància dels pastors amb els ramats d'ovelles. El Pepe, conegut doncs, per tot el poble i estimat per tots, avui ja molt gran, és el pastor que havia fet innombrables vegades la ruta de pujar i baixar de la muntanya amb el ramat. Actualment, el seu fill, el Ramon, ja transporta el bestiar amb camions. El Pepe, que repeteixo, és una gran persona, ens conta que baixaven a final d'octubre i trigaven 9 dies a fer el camí. A més, algun any es patia molt si agafava pluja. Ell recorda encara com distribuïa la ruta. I era així. El primer dia anava de Farrera de Pallars fins a Rialp. El segon arribava fins a Baro. El tercer de Baro fins a la Pobla de Segur. I el quart de la Pobla de Segur fins a Montesquiu. El cinquè dia de Montesquiu fins a la Venta. El sisè de la Venta passant per l'Hostal Roig fins a Vilanova de Meià. El setè de Vilanova a Marcobau. El vuitè, de Marcobau fins a les Penelles. I el darrer dia, de les Penelles fins a Puiggròs.
Caram.
Amb aquesta ruta ja se'ns compta per on passava la carrerada de bestiar. Per tant, és bo, recordeu i recuperau. A cops, 3 o 4 pastors baixaven entre 800 i 1.000 ovelles. Avui el transport ja es fa en camions. Ens diu la Rosa, la dona del Ramon, que els pastors són persones lliurades en cos i ànima a la seva feina, a la qual fins fa pocs dies dedicaven les 24 hores del dia. En el moment de la transhumància, lluny del lloc d'origen i de la família, la ramada constitueix el món del pastor. I cal dir que els Cornellana són una nissaga de bons pastors.
Uh-huh.
I per acabar, tot i que abans ja hem dit que el juny la falç al puny, doncs continuem amb les dites. I aquesta és una mica estrafolària.
A veure.
Diu, qui no menja merda no està gras. Per això avui la societat tan grassa està. O sigui que és una bona dita, molt recent.
No, i tant. I tant, i tant.
Així.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Vinga, va, 30 segons. Senyals horàries ens indicaran que hem arribat a la una. Ens informem ràpidament i després Nacional 240 parlarem de medi ambient. Avui de contaminacions, però no la que et penses, la lumínica i l'acústica, que crec que també són força importants a tenir-les en compte. I a partir de 1:45 fins a 2:00, la radiografia, resultats esportius i tertúlia esportiva.
La 1, 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vox tensa la cuerda en Andalucía. El partido de Santiago Abascal ha pedido la devolución de los presupuestos andaluces de Populares y Ciudadanos. Sus votos son necesarios para sacar adelante las primeras cuentas autonómicas del gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno. ¿Qué más sabemos, Inmaculada Jiménez?
Vox deja ya claro que no le va a poner las cosas fáciles al gobierno andaluz. Hoy piden la retirada de los presupuestos de la Junta y anuncian enmienda a la totalidad. Dice el portavoz de Vox en la Cámara Andaluza, Alejandro Hernández, que el problema no son las partidas, sino el espíritu de estas cuentas.
Son unos presupuestos que podrían haber sido suscritos perfectamente por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. No hay un cambio efectivo, no hay un nuevo espíritu. No son los presupuestos del cambio, como se está diciendo.
Dicho esto, no descartan sentarse a negociar de nuevo antes del debate presupuestario previsto para el próximo mes de julio.
El Tribunal Supremo deniega al preso separatista Jordi Sánchez el permiso para poder asistir a la ronda de consultas con el rey. En el auto mantiene que no se dan las circunstancias para acordar su salida a Patricia Rossetti.
Jordi Sánchez es perfectamente sustituible por cualquier otro miembro de su candidatura parlamentaria, señala el Supremo, y explica que su salida no forma parte de los principales requisitos, como es la existencia de un acontecimiento que afecte a un familiar. Además, destaca la sala, su defensa ha incurrido en un defecto de forma que por sí solo justificaría el rechazo, aunque la libertad depende del tribunal juzgador, su abogado debió dirigirse al centro penitenciario porque es necesario un expediente administrativo. Pero para no perder tiempo, ya que la petición necesita una respuesta rápida, el Supremo ya la da y no permite que Jordi Sánchez salga a la calle.
Primer lunes del mes de junio en el que han comenzado las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad. Los primeros, los estudiantes castellano-manchegos que han comenzado hoy mismo. Los últimos serán andaluz, catalanes y gallegos que lo harán la próxima semana. En COPE queremos saber cuáles son las carreras más demandadas, las que tienen más futuro y también en las que se exige la nota más alta, Laura Otón.
Sí, las carreras más solicitadas por los jóvenes no son siempre las que tienen más salida. De hecho, en los últimos años los jóvenes españoles han preferido las ciencias sociales y jurídicas seguidas de las ciencias de la salud, siendo las menos demandadas las carreras de ciencias como matemáticas, estadística, física o biología. Estas últimas son, sin embargo, las que tienen una gran empleabilidad. La gestión de los datos, más conocido como Big Data, se perfila con mayor salida en el futuro junto a las tecnológicas. Los perfiles profesionales más demandados en España son precisamente el de programador, analista o técnico de soporte, mientras que en el extranjero la oferta de empleo se concentra en los profesionales de enfermería. Para este curso, el doble grado de matemáticas y física es el que pide más nota, un 13,7 en la Universidad Complutense en Madrid.
Con el buen tiempo ha comenzado ya la temporada de playa y lo ha hecho en algunos puntos con algún que otro susto. En localidades como Ferrol, este fin de semana se han registrado hasta 30 grados y más de 20 bañistas han tenido que ser rescatados por los surfistas, Javier García.
Más de 20 bañistas tuvieron que ser auxiliados por surfistas para poder salir del agua en el arenal ferrolano de Doniños debido a las corrientes que los arrastraba mar adentro. La falta de socorristas, ya que todavía no ha comenzado la temporada de verano, motivó que muchos de ellos decidieran bañarse en la zona que no había olas y corresponde con el canal de arrastre, en donde gracias a la labor de los deportistas y sus tablas no hubo que lamentar ninguna desgracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, la selección española de fútbol se concentra sin Luis Enrique, José Luis Corrochano.
Están llegando los jugadores a la ciudad del fútbol para los dos partidos clasificatorios de la Eurocopa. El viernes en Islas Feroe y el lunes siguiente en Madrid contra Suecia. Se inicia esta concentración sin el seleccionador Luis Enrique, ausente por motivos personales. Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 están citados los 23 internacionales que convocó Luis Enrique. A las 7 a puerta abierta, la ciudad del fútbol de Las Rozas tendrá lugar el primer entrenamiento. Recordemos las principales novedades: es el regreso de Cazorla, no juega con España desde 2015, de Isco, de Diego Llorente y de Oyarzábal. Además, vuelven después de superar una lesión Carvajal y Iago Aspas. La selección viajará a las Islas Feroe el próximo jueves para jugar el viernes el primero de estos dos partidos oficiales.
Tenis, Roland Garros, solo nos quedan dos españoles. Rafael Nadal, que cumple 33 años hoy, va a jugar cuartos de final contra Nishikori Oper. Están reanudando el partido el japonés y el francés. Está ganando 2-1 Nishikori. Y la gran sorpresa, la española de origen moldavo, Bolsova, que juega esta tarde partido de octavos de final contra Anisimova.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas
tardes.
Hoy
nos vais a hablar de una película sobre un beato austriaco de la época del nazismo que empieza con buen pie su recorrido en las pantallas.
Pues sí, la película se titula Una vida escondida y la ha dirigido Terrence Malick, que ya ganó en 2011 el gran premio del Festival de Cine de Cannes con El árbol de la vida. Pues ahora ha ganado el premio del jurado ecuménico del festival con esta película. Se trata de la historia del beato Franz Jagerstatter, un campesino austriaco que murió mártir de la fe en 1943 porque se negó a jurar fidelidad a Hitler debido a su condición de católico. La película está basada en la correspondencia que se conserva entre el protagonista y su esposa Francisca, que tuvo la alegría de asistir junto a sus cuatro hijas a la beatificación de Jagerstatter en 2007. La historia de esta película, pues en un ratito la compartimos en El Espejo.
En poco más de media hora, El Espejo. Gracias, José Luis Restán. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mira, ara mateix, a 6 minuts per sobre de la una, obrim la Nacional 240, ja saps que és aquest espai en el que unim Lleida i Tarragona, Tarragona i Lleida, un servidor, Riquel Álvarez, des de Lleida i...
I la Mònica Carrasco, des de Tarragona.
Hola, Mònica Carrasco.
Com va això?
Molt bé.
Com ho portes, aquest dilluns després de l'aplec del Caragol?
Bueno, hem sobreviscut, eh?
No, bé, bé, et veig, noto bona veu i no ha fet estralls,
sí,
la
no,
cosa.
No, no, bé, ja bé. Et vaig dir que jo tampoc hi baixava, però va fer molta calor, eh?
Això sí, a tot arreu, això sí que ho hem compartit, també, eh?
Ja, aquí. Però no és el mateix aquí on estàs tu que on estic jo.
Bueno, bueno, jo no volia fer enveja, no? I no et volia fer enveja, però mira, tenim aquesta sort, vosaltres teniu altres coses.
Bueno, les piscines també han funcionat aquí, eh?
I si no, en qualsevol moment, allò, Nacional 240 amunt avall, estem en un moment, també. Eh? Això sí que ho tenim.
Amb ull, sisplau, a la carretera.
Ah, això sempre, que, bueno, això sempre. Ull. Sí, sí, sí. T'anava a dir que compartim, la calor l'hem compartida, i hi ha també altres coses que compartim, sí, que és precisament el tema d'avui, no? El proper dimecres és el Dia del Medi Ambient, i, Ricard, avui vam decidir parlar de contaminació, sí, però no de la contaminació de la que parlem habitualment, sí, no? Perquè la gent pensa molt en brossa, en reciclatge.
Sí, 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 però
i altres contaminacions també que ens afecten i molt, eh?
Que ens afecten i que de vegades no som prou conscients de que ens afecten, eh? Que jo crec que això és el més important, eh? Que vegades hem de saber, perquè, o sigui, hem de saber a vegades que ens passa coses, per què ens passa, no? Doncs pues és per això, eh?
Doncs avui volem posar una mica de llum, i mai millor dit aquesta qüestió, perquè, mira, parlarem d'una banda...
Llum i veu.
Llum i veu, exacte, de contaminació lumínica i de contaminació acústica. Ho farem amb gent que en sap molt d'això, molt més que tu i jo, per sort, per i tothom, tant. Pels oients.
Molt bé, lumínica i acústica. L'acústica és una trampa de les ciutats, eh?
És una trampa.
Ens hem acostumat, sí, 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 a viure amb el soroll i de veritat...
I la lumínica també, eh?
I també.
Bé, ara en parlem. Mira, què et sembla? Parem.
Fem una pausa.
Dos minuts, eh?
No res.
No gaire més.
A 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE con historias que merecen ser escuchadas.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keuning. Yo también las tengo en casa. De Keuning, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Bat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Bat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Doncs a Palau 1:10...
Anem a posar... Si dius dos minuts, són dos minuts, eh, Ricard? Ets home de paraula.
Sí, sí. Anem a posar llum, va.
Doncs clavats, anem a posar llum. Mira, us presento a la persona que ens acompanya avui als estudis aquí de COPE, a Reus. Tenim amb nosaltres el Josep Maria Oller. Ell és enginyer, vocal de la Junta de l'Associació Cellfos, que és una associació contra la contaminació lumínica. Josep Maria, moltes gràcies, hola, benvingut.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, Josep Maria.
Un hola, plaer bon tenir-te per aquí, perquè a més em consta que tens molta experiència, portes molts anys treballant amb temes d'aquests, no? Per tant, ens podràs il·lustrar molt bé de què va això, perquè no sé si estàs d'acord amb el que dèiem al principi, que no se'n parla gaire de la contaminació lumínica quan parlem de medi ambient.
No, no se'n parla perquè és aquesta llum que veiem pels carrers i que la gent, com més llum veu, més els agrada. I llavors és una contaminació invisible, curiós.
Curiosament, no?
Bueno, és el que deia al principi, que a vegades no en som conscients, eh?
Clar, exacte, fins que un dia no s'apaguen els llums, no en som conscients. Explica'ns exactament de què parlem. Quan jo dic contaminació lumínica, a què m'estic referint?
Ens referim bàsicament a aquella llum artificial que a la nit va cap als llocs on no hauria d'anar. Uh-huh. Per exemple, perquè es fa una idea, estem il·luminant un carrer i hi ha una llum que va cap a les façanes dels edificis o que inclús va cap dalt al cel. Tota aquesta radiació lluminosa no és necessària per la visió, no ens aporta cap informació, i això és la contaminació lumínica, que té uns efectes negatius bastant importants.
Efectes negatius, entenc que pel medi ambient, evidentment, però també per nosaltres, no? O sigui, per la nostra salut, suposo, Josep Maria.
Sí, sí, a veure, hi ha diversos efectes negatius. Un dels més importants i que passa desapercebut és que aquesta llum que enviem cap dalt al cel no és gratuïta, necessitem energia elèctrica. Tota aquesta energia elèctrica que creen les centrals elèctriques ens estan augmentant l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Uh-huh. Aleshores, a més, aquesta llum atreu a molts insectes. Hem vist a l'estiu, sobretot, moltes papallonetes que van cap a la llum,
sí,
com a desesperades, fins que toquen la llum i moren i cauen a terra cremades. Aquests insectes participen de la polinització, i els estem carregant.
No, imagina't, eh? I a més el que et deia, això és evidentment pel medi ambient, efecte hivernacle, no? Els insectes, tot s'altera tot el procés, però a més a nosaltres, deia també, bueno, d'entrada que ens perdem un munt de coses. Si mirem al cel, ens estem perdent un munt de coses per culpa d'aquest excés de llum, també. Això d'entrada.
Efectivament, aquest va ser el primer motiu per el qual es va començar a mobilitzar una part de la ciutadania, que eren els astrònoms aficionats, que veien que dia a dia estaven perdent les possibilitats d'observar les estrelles. Ells són els que primer van aconseguir que aquí a Catalunya tinguéssim una llei ja el 2001 que intentava regular aquesta contaminació lumínica.
De fet, a la zona de Lleida tenim un dels cels distingits i premiats, que és el Starlight del Parc Astronòmic del Montsec.
Sí, senyor.
Efectivament.
Però és curiós, que ens n'hem d'anar fins al Montsec per trobar, estem quasi bé una hora de Lleida, per trobar un cel en el que no afecte tant la contaminació lumínica. Fixeu-vos si hem d'anar lluny.
Has dit, no afecta no tant, perquè des del Montsec a l'horitzó es veu la claror, sí, de la llum de la Lleida.
Sí, exacte, sí, exacte. És que això és un tema important. Has dit precisament, Josep Maria, que hi ha una llei des de, no?
Sí,
a Catalunya,
2001.
Hi ha una llei des de l'any 2001. És que aquest és un tema que estàvem parlant, Ricard, el Josep Maria i jo ara, abans de començar
ja fa dies, en directe. Ja fa dies, del 2001.
Ell ens deia, és que la llei existeix, ara una altra cosa és que es compleixi, perquè no es compleix, no?
Bueno, a Catalunya s'ha fet grans esforços perquè aquesta llei se desenvolupi. Afortunadament hi ha un decret des del 2015 que la regula, s'han fet campanyes d'informació, sobretot als tècnics municipals, des del Departament d'Ambient de la Generalitat, i a mi em consta que a Catalunya, concretament, els tècnics municipals intenten aplicar-la. L'altra qüestió és que es trobin després amb problemes d'aplicació per raons de que doncs, el regidor de turno no vulgui enfrontar-se amb les queixes veïnals i ho freni.
Clar, o sigui, és que això a mi m'ha sorprès. És a dir, hi ha com una mica de por, allò, si, perquè l'ideal seria baixar, per exemple, els nivells de llum que hi ha als carrers de qualsevol ciutat, de on estiguin escoltant-nos ara, qualsevol població de Tarragona o de Lleida, hi hauria d'haver molta menys llum als carrers. Però a vegades no es fa, però és que se'm queixarà la gent, no es fa per això.
Sí, realment, és que hi ha una por ancestral a la foscor, com si el lladre aprofités la foscor quan s'estan robant en plena llum del dia. Aleshores, clar, el regidor o càrrec electe que està en aquell moment al front no vol aquestes queixes i intenta evitar-ho. Aquesta és la principal resistència. La falta de voluntat política d'aplicar bé la normativa que hi ha per reduir la contaminació lumínica, que, com tu molt bé has dit, vol dir reduir els nivells d'il·luminació als carrers.
Aquesta seria la principal, no?
Per això primer és d'aconseguir que la gent ho accepti. Per tant, què està faltant? La conscienciació ciutadana. Mm-hmm. El ciutadà no és conscient perquè no coneix aquesta problemàtica i ningú li explica. Doncs, clar, quan li baixen el nivell del carrer, el primer que fa és queixar-se de que no hi veig per posar la clau al pany de la porta.
Clar.
Però, escolti, l'il·luminar públic ha d'il·luminar que és públic, és el carrer, no la seva fatxada.
I, Josep Maria, mira, ara suposo que molta gent estarà pensant a casa. Home, al meu poble o a la meva ciutat han canviat els llums, no fa gaire, hem renovat, no? Una de les grans coses que es venen des de qualsevol ajuntament, No cal posar noms, que són tots.
No, és que això dona molts votos.
Hem canviat tot LED ara.
Tot LED.
Això ha anat bé, ha anat mal, és el que havien de fer, no?
Bé, desgraciadament no ha anat bé. Ens hem vengut que el LED no contamina, perquè les llums que ja van amb LED ja llancen la llum de l'horitzontal cap baix, però quin és el problema? Que com que gasten molta menys energia, doncs se posa més llum de la que caldria. Tot i així encara hi ha un estalvi econòmic important. Quin és el problema? Que aquesta llum dels LEDs, que és molt direccional, rebota al terra i se'n va cap dalt al cel. Si entreu a qualsevol pàgina web de les fotografies de l'Estació Espacial dels Astronautes, veureu que hi ha milers de fotografies de ciutats com París, Milà, Roma. Es veu el carrer perfectament dibuixat. En canvi, les llums no enfoquen la llum cap dalt al cel. És la llum que rebota al terra.
Curiós.
I per reduir aquesta contaminació indirecta no hi ha altra solució que reduir el nivell d'il·luminació. No n'hi ha més.
No, és que no. És tan fàcil i tan difícil a la vegada, no? Suposo.
Bueno, si s'apliqués bé el Real Decreto d'Espanya de l'any 2008, que també ha plogut bastant, que pretenia reduir el consum d'elèctric, si s'apliqués bé aquest Real Decreto, realment s'il·luminaria els carrers amb els nivells justos i necessaris per garantir una bona visió, i aquesta contaminació per reflexió pràcticament, no dic que desapareixés, però quedaria molt limitada.
Josep Maria, aquests nivells justos que dius...
Sí.
El ciutadà normal, vull dir, a qualsevol persona, li semblarien insuficients?
Tot depèn de com ho expliquis. Jo et puc posar un exemple concret. Aquí a Reus tenim una urbanització que ja fa 10 anys vam fer un canvi d'il·luminació dels carrers que estaven il·luminats a una mitja de, que és una unitat de 25 lux, que en aquella època era el normal, van passar a 8 lux.
No n'hi ha.
Incomplint el reglament. Segons el reglament hi hauria d'haver 6.
Però,
bueno, mira, és que en aquell moment no hi havia bombetes més petites.
I inicialment, a quan estàveu?
A 25.
A 25,
sí. Doncs cap ciutadà s'ha queixat, perquè l'important no és la quantitat de llum, sinó la uniformitat, que no hi hagi punts foscos. S'ha de fer un estudi ben fet a quina distància i alçada poses cada llum per evitar aquests punts foscos. I si hi ha un arbre que tapa llum, doncs s'ha de fer una bona poda. I si comença a treure l'arbre, que primer és la llum que l'arbre.
Escolta, ara que parlàvem d'això dels canvis, perquè si és veritat, això ha passat a tots els racons, es va canviar tot... es va fer una inversió, perquè quan es van canviar eren molt cares encara, les lluminàries LED, però bueno... I afecta la temperatura de la llum, la temperatura, vull dir, el color...
Sí,
hi ha aquestes que són molt més blanques, que se li diuen fredes, les neutres i les càlides.
Bé, ara parlaríem de l'afectació a la salut de les persones.
Vinga.
La llum que en diem càlida, que és una llum dorada, la que faríem a molts carrers d'aquest color groc, té molt poca radiació blava. Sabeu que la llum són diferents radiacions. Com menys radiacions blaves hi hagi que té llum artificial, menys atracció als insectes i menys afectació a la salut de les persones. El problema és que fa uns anys, quan s'avenien que el LED eren molt eficients, els LEDs emetien una llum molt blava, i s'han fet instal·lacions horribles amb temperatures de color de 5-6 mil Kelvin, que es diu, que és una llum blavosa, que tens la sensació que estàs dintre d'un congelador.
Sí, sí, una mica quiròfan, no?
Sí, sí, quiròfan, sí, sí. Anava a dir jo, hospital. Exacte. És veritat, hi ha carrers que a més, la sensació que et dona és que no t'hi trobes còmode. No?
Quin és el problema d'aquesta llum blava? Que el LED emet la màxima intensitat a una longitud d'ona que són els 460 nanòmetres. I ves quina casualitat, en els nostres ulls hi ha unes cèl·lules que són sensibles a aquesta longitud d'ona, i són les que ens envien informació a una glàndula pineal que tenim al cervell, que és la que ens regula el dia i nit. Aquesta glàndula pineal, quan rep aquesta radiació, sap que és de dia i ens segrega una hormona que és la melatonina, que sincronitza el nostre cos. Ens despertem, sí, i som actius. Si nosaltres dormim amb les finestres obertes a l'estiu, encara que tinguem els ulls tancats, i ens entra aquesta radiació, estem enviant una informació falsa al nostre organisme. I la melatonina, aleshores, queda alterada. Un dia, dos, un any, no passa res, però a llarg termini, d'alterar aquest cicle dia i nit, sí que té conseqüències per la salut.
Imagini, no? Estic segur que això veritat, no ho havia pensat.
És veritat això que deien de la llum blava, ho dic perquè després suposo que hi ha empreses o gent que se n'aprofita d'aquestes coses, però sempre s'ha dit allò de la llum blava abans d'anar a dormir, no, ni mòbil, ni tablet, ni res d'això, no?
Sí, sí, bé, per aquesta explicació. Als nens se'ls hauria d'evitar les tabletes o els mòbils un parell d'hores abans, i nosaltres també hauríem de procurar una hora abans ja, doncs, ja anar adaptant el cos en aquest cicle de nit.
És veritat. Mira, investigant una mica sobre el tema de la contaminació lumínica, com sabia que havies de venir, Josep Maria, vaig trobar un concepte que dic, em va agradar molt el nom i m'ho expliques. Intrusió lumínica.
Sí,
Què és això?
El que t'acabo d'explicar.
Això que entra des de fora cap a casa, no?
I també de fora, cap a fora.
I cuidado. També de casa nostra n'enviem.
Sí, no solament de casa nostra, els comerços. Quantes centres comercials emeten llum tota la nit, estan tancats? Aquella llum que va cap, no solament cap a les carreres, sinó cap dalt al cel, això és contaminació lumínica i que es podria ser tan fàcil com tancar el llum. Uh-huh. Nosaltres estem a la nostra habitació i ens entra aquesta llum intrusa, que és la paraula tècnica. Que es fa servir, i té aquesta afectació. Pot ser que hi hagi persones que no li afecti, però hi ha persones que potser s'aixequen de mal humor, no han descansat prou bé perquè no aconseguin relaxar tot el cos i reduir la segregació de la melatonina.
Mm-hmm. Ara, jo crec que... Mira, t'agraeixo perquè ens has explicat molt i molt bé, Josep Maria, ens has fet l'escenari. Ara jo et pregunto, què podem fer nosaltres? És a dir, ajuntaments haurien de tenir o tenen una ordenança que s'hauria d'aplicar. Alguns potser no l'apliquen del tot, però els ciutadans poden fer també alguna cosa?
Sí, a veure, anem per parts. Els ajuntaments poden tenir totes les ordenances, plans directors municipals, tots els que vulguis, però si el càrrec electe de turno que està allà en aquell moment no té la voluntat política d'aplicar-ho, no serveix per res.
Això sí.
Llavors, hem d'aconseguir que la ciutadania adquireixi consciència d'aquest problema i sigui la ciutadania la que exigeixi els seus càrrecs electes aplicar la normativa, que per avui és...
Sí.
Ara, com ho podem fer? Pues, com accions com la que feu vosaltres, de divulgació. Ojalà cada dia pugui anar a una emissora o una televisió a explicar aquest problema, ojalà.
Aquí,
ojalà.
Quan vulguis, eh?
Pues mira, de cop ja podem muntar una hora amb diversos experts. I s'asseguro que hi haurà tema per més encara.
Eh? Però, Josep Maria, alguna vegada que has anat a fer alguna xerrada sobre aquest tema, la gent et diu, escolta, no m'ho havia plantejat mai, o no n'era conscient?
Sí, és que la gent
no ho sap. Això ve a ser el denominador comú?
Sí, i tant que sí.
Clar, no, és que jo avui he après moltíssimes coses, per exemple, no?
Nosaltres, com a ciutadans de pie, què volem? Hi hagi molta llum al carrer. Instintivament volem convertir la nit en dia. Mm-hmm. I llavors ens pensem que com més llum hi hagi, més bé estarem i més segurs. I això és fals.
Clar, ens ho venen des del punt de vista de la seguretat ciutadana,
sí,
també, eh?
Exacte, això és el primer punt.
Per exemple, una cosa que em comentaves abans, Josep Maria, és el tema de que a les 12, per normativa, en teoria, hi ha llums que han d'estar apagats. I això no passa a tot arreu, per desgràcia.
Bé, doncs aquí a Catalunya, afortunadament, aquest decret, que és el 190 l'any 2015, estableix que tots aquells rètols lluminosos i tots aquells establiments que estan tancats han de tenir tots els seus llums apagats. Una gasolinera que està fora de servei ha d'estar a les fosques. Una farmàcia que no està en servei, també. Qualsevol botiga de roba que tanca a les 8 o les 9 del vespre, al mateix moment tindria que apagar els seus llums lluminoses.
Escolta, les farmàcies, ara que has tret aquest tema, n'hi ha cada una que la veus de 3 quilòmetres lluny, eh?
Sí, aquest és un problema dels LEDs, veus?
És un arbre de Nadal.
Sí, no, bueno. Que fa mal als ulls, allò que es diu, del carinyo ho dic, però passa molt. Per tant, sabem que hi ha ordenances, una altra cosa és que s'apliquin o no, per tant, com a ciutadans, jo crec que també tenim la responsabilitat, no? Si exigim certes coses als polítics, no?, als càrrecs electes, també nosaltres, per tant, una via pot ser posar-se en contacte amb el departament corresponent del nostre ajuntament i dir, escolta, què esteu fent en això, no?
Sí, seria, una bona opció que forçar a tots els tècnics municipals a que sentiguessin que estan, no dic vigilats, però sí doncs, que hi ha una ciutadania que ha pres consciència i que exigeix solucions en aquest problema. Reducció dels nivells d'il·luminació, reenfocar els llums perquè no vagin a les façanes i aquesta altra part important, que hi ha molta llum encesa a la nit que no serveix per res, apagar-la.
Clar, per tant, no sé si pot ser algú que ens escolti ho ha fet alguna vegada, no? És a dir, dirigir-te a l'Ajuntament per dir, escolta, mira, jo és que he vist això, no sé si pot fer alguna cosa, perquè és veritat, Ricard, que de vegades deixem que les coses passin i anem el dia a dia, ja tenim prou coses a fer i no fem aquestes coses que també són responsabilitat nostra.
Ara em venia al cap una mesura que vaig veure fa molt temps i crec que al nostre país això no s'ha tirat endavant i a d'altres no ho tinc clar, però tot el que és les entrades i sortides de les ciutats, que cada cop ens agrada més que a les carreteres, parlo, estiguin sí. Il·luminades amb faroles, allò, quilòmetres i quilòmetres. Sí. Hi ha països que han instal·lat sensors de moviment i només s'engeguen les faroles quan detecten un vehicle.
Bé, d'això et podria dir moltes coses.
Ui, digues, tenim un minut.
Per exemple, els vehicles
encara
No tenen llum, perquè cal encendre les llums quan passa vehicle.
Clar.
Que encenguin les llums si passa una persona per la vorera de la carretera, no per passar un vehicle.
Clar, però els quilòmetres de les ciutats,
sí,
per entrar i per sortir, la tendència és il·luminar-los tots.
Bueno, perquè ara es venen la moto de l'Smart Lighting, que forma part de l'Smart City, que això ven molts votos als polítics, però jo et puc posar un exemple molt concret. I tu vas un dia qualsevol a la Tour de Carol, aquí al Pirineu Francès, sí, a l'entrada de la població, en qualsevol carretera d'accés, hi ha un cartell que diu, prudència, els conductors, les llums s'apaguen entre la una de la nit i les sis de la matinada, i tot el poble queda a les fosques, completament a les fosques. Aquella gent tenen una via làctea que allà cacau la bava mirant-la. I poden dormir amb les finestres obertes, i si passa un cotxe ja té la seva llum.
Clar.
Mm-hmm. No, cas extrem, un poble petit del Pirineu. No és aplicable, evidentment, a una ciutat com pot ser Reus. Però, bueno, entre això i aquestes autopistes il·luminades tota la nit...
Sí.
Hi ha d'haver un terme mig, no? Claro. No pot ser. No,
i abans també havia dit una cosa, Joan Maria, aprofitant el Nadal, per vosaltres, ha de ser horrible en una ciutat.
Bueno, afortunadament a Catalunya hi ha molta conscienciació, no és com el reste d'Espanya, que encara estan començant a canviar. Atenció, València, estan començant a canviar, a reduir molt, i això que era una de les ciutats més contaminants. Sí. El Nadal ja s'ha fan llumetes LED, són unes hores concretes que s'apaga a la nit. Hi ha unes hores a l'any, per normativa a Catalunya, que són les úniques que poden funcionar, no poden estar des de que vol convertir-se fins que ells creguin que ja poden tancar. Per tant, hi ha una regulació en aquest aspecte.
Uh-huh.
I afortunadament ja són llums amb molt poca potència, i sí que hi ha una mínima contaminació, però bueno, també s'ha de ser comprensible que aquells dies doncs, bueno, dona alegria a la ciutat.
No, aquells dies, escolta, que es comença la tercera setmana de novembre.
Això és veritat.
Jo, per mi, començaria la tercera de desembre.
Exacte.
Ja n'hi hauria prou.
No sé si hi ha al nostre país, parlo Catalunya o Espanya en general, Josep Maria, alguna ciutat que vosaltres conegueu el cas de dir, mira, doncs que en aquest lloc estan aplicant, no?, o han fet un canvi de mentalitat, que jo crec que és el que s'ha de fer d'entrada, no? Hi ha algun lloc que sigui una mica exemple?
Bueno, l'exemple més típic és el que ha dit el teu company, perdona que no me recordo el nom,
perquè... Ricard.
Ricard.
Sí, sí, sí.
Has parlat de Montsec, que tenen un certificat que es diu Starlight.
Bé,
això què implica? Totes les poblacions del voltant del Montsec han pres l'acord de reduir la contaminació lumínica, adaptar l'enllumenat actual perquè no hi hagi contaminació. És simplement parlar amb la gent i explicar-los, i la gent ho entén. I llavors, a més, allà hi ha l'afegit que és un reclam turístic i tenen les fondes i els restaurants complerts. Ja tu hi vols anar o tens plaça aquests dies.
Però és veritat el que deies, sobreviuen igual.
Bueno...
Viuen millor.
Veuen millor les estrelles. A la nit no cal més llum del que ja tenen per circular. Perquè si tu surts a les 10 de la nit a tirar la brossa, l'únic que has de vigilar és no te pitja una caca del gos.
Allò, aquest és un altre problema.
No, però aquesta és la unitat de visió que dic jo. Si jo veig una caca del gos, ja en tinc prou. No sé tu veus.
No, és una manera de medir-ho.
És la
més eficient.
Doncs, i pràctica.
Josep Maria, de veritat que t'agraeixo molt. Ens has donat avui una lliçó. No, t'ho dic de cor, Jo he après avui moltíssimes coses i jo crec que mira, si em dono per satisfeta si hem posat el nostre granet de sorra perquè la gent avui doncs hagi mirat aquest tema d'una altra manera, no? I estigui més conscienciat, que parlem molt doncs, això, dels plàstics, de la brossa, que és tan important, eh? Però que sí, això, sí, que no ho oblidem tampoc, i que demanem també responsabilitats a comptes als nostres ajuntaments.
Heu de fer més campanyes, sí, de divulgació.
I tant, les farem. Doncs el Josep Maria Oller, que ens ha acompanyat avui, vocal de la Junta de Salfós, l'Associació contra la Contaminació Lumínica. Ricard, ens queda pendent la setmana que ve, si et sembla, en parlem de contaminació acústica.
Sí, sí, perquè avui havíem de contactar amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que crec que també...
tenen molt a dir.
L'hem de tenir en compte, eh? Que doncs, de vegades ni ens n'adonem d'això.
La setmana vinent aquest serà el tema. Josep Maria, un plaer tornar quan vulguis, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep Maria.
Ricard,
què m'ha après avui, eh?
Molt, molt, de veritat, estic encantada.
Sí, sí, sí.
M'ha agradat moltíssim aquest tema avui.
A mi també.
Doncs nosaltres continuem, eh? Amb el migdia, sí, COPE i la Nacional 240 demà també, puntualíssima.
Fins llavors.
Gràcies, Ricard. Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas arzobispo de Tarragona y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, Los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, El Código de Derecho Canónico, El Magisterio, Los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, del 31 de mayo al 16 de junio, en la caseta 282.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, com sempre, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, comencem la radiografia des d'ara i fins a les dues en directe des dels estudis de la cadena COPE al carrer Acadèmia. La radiografia, la tertúlia d'esports, com sempre ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
He començat primer amb l'Albert perquè volia acabar amb el Xavi Pérez, a veure com estava. Xavi Pérez, president d'honor de la FECOLL. El dia després, què tal?
Perfecte.
Com estàs?
Perfecte.
Hòstia, l'experiència és un grau, eh?
Home, ja, són molts anys.
O sigui, ve millor el Xavi que jo.
Sí, home, molts anys, això vol dir que hem de tornar-hi ja.
Consciente y orientado.
Claro, ja suposo que va haver algun dilluns dolent.
Sí, més d'un.
I dimarts, i dimecres.
No ens enganyem, més d'un.
No? Però això et dic, que al final un n'aprèn i diu, no, jo sé fins on he d'arribar i on no.
Tu tingues en compte que amb l'edat, quan comets un excés, el problema no és l'endemà.
No.
És el cap de dos.
Tota la setmana.
A mi em passa. Dure molt. Poques vegades que cometo un excés, l'endemà, mira, vas fent, però l'altre i l'altre...
A mi també em passa això. Entre això i que ens hem d'allunyar el mòbil per llegir-lo, és que ja comença a ser un problema, això.
És una punyalada,
en fi.
Que no. A veure, Albert, que a mi em va fer gràcia quan te vaig veure tu, perquè vaig pensar, mira, no sóc l'únic. I ja vaig perdre el complexe, però bueno. El Xavi, en canvi, hi veu perfectament.
Jo sí.
I si no, se ho invente.
Exacte.
Escolta, Plec del Caragol, quarantena edició, Xavi.
La vam tocar bé.
Ha anat molt bé, no?
Bueno, estem parlant d'esport, no? Sí, molt bé.
Perquè la vam tocar bé.
La vam tocar bé, 40 edicions, però la vam tocar bé. Sí.
Però bé, no? Ha anat molt bé aquesta edició.
Molt bé, molta gent jove, ganes de festa i, bueno, havia passat sobre.
Suposo que sempre passa alguna coseta, però saps que m'han dit... A veure, jo no hi vaig baixar, però saps que em van dir? Diu, és increïble, en una altra ciutat potser no passaria, que amb tantíssima gent i amb tanta gresca, ja m'enteneu, i tanta història i tantes hores, no hi ha cap incident remarcable.
De moment, gràcies a Déu, toquem fusta.
I això és gràcies a la gent, al final, perquè si la gent volgués...
Són els propis col·legistes. Jo he vist moltes vegades, amb els anys de l'experiència, que quan un anat una mica malament, li han dit els propis companys, han dit, senta't d'aquí una estona i tranquil·lissa't i fes dos golpets d'aigua i tranquil.
Molt bé.
I ens ho tirem. Però bueno, això és bonic, la gent vol festa, el cap de setmana ha fet molta calor, i bueno, s'ho han passat bé.
Molt bé, m'alegro. Has menjat força caragols?
Sí, home, clar. Perquè jo estic ara mirant si podem muntar la plec de la gamba, perquè començo a estar una mica ja els caragols una mica d'aquí, però...
Bueno, pues...
Home, les gambes del Segre deuen ser bones.
D'aquestes volta i volta.
No sé jo, aquí ja em faria una mica més de cosa.
La plec del Siluro, o de muntar. Sí, ho portes.
Escolta, que ens acompanya també el Sergi...
Sergi Martí.
Sergi Martí, que ja va estar amb nosaltres fa un any, sense voler.
Correcte, ja fa un any, Passa el temps ràpid.
I el Sergi per què ha vingut? Doncs el Sergi ha vingut perquè organitzen un cap de setmana de bàsquet a Bellpuig. Hòstia, fa un any que va venir el Sergi.
Ho has dit sense voler, no, perquè el vas convidar, no?
No, però vull dir que ha passat el temps sense voler. Bueno, sense voler, repetim.
Ja mirem el mòbil 2 centímetres més lluny. Ja.
Mare de Déu. Sergi, ara parlarem de Bellpuig, ara parlarem d'esports, però aquest migdia fa uns minuts el Lleida Esportiu ha fet... Després parlarem d'hoquei, ja, però vull dir perquè això és relativament actual. Fa uns minuts ha fet una piulada.
Que bonic, que era això.
El Twitter, Lleida Esportiva, ha dit que han acabat la seva vinculació el Juan Carlos Oliva, actual entrenador de Lleida Esportiu, i la entitat blava, i li han dit que esperen que li vagi el millor possible en el futur. Juan Carlos Oliva, Albert, va deixar sentenciat el seu futur el dia que va dir si no guanyem aquest diumenge, marxo?
No... És que jo crec que amb Joan Quart és evident que no ha estat la solució. S'hauria de veure també la predisposició seva a continuar al club. Que no sabem.
I el projecte que ell volgués fer.
Exacte. Però jo crec que en el seu moment, quan es firma a Oliva, i crec que ho van comentar, també és una arma de doble tall, no? O sigui, si tu fas fora el Badalejo i firmes el Faro, Viadero, un entrenador doncs, de fora... Bueno, no deixa de ser un revulsiu. Quan tu firmes un tio de Lleida com Joan Carles Oliva, que ja s'havia parlat a l'estiu d'ell, genera una il·lusió que al final fa que si arriba la patacada, sigui una doble patacada. Perquè, a més de no fer el play-off, no l'has fet amb Joan Carles Oliva, no? Que és una figura que tots els que de l'entorn de Lleida Esportiu, doncs feia anys que deien, hòstia, un dia el Juan Carles. Doncs el dia que el Joan Carles, ha arribat, doncs no se n'ha sortit.
Però a mi em dóna la sensació que s'ha cremat el Joan Carles Oliva d'una manera...
Però és que això és Lleida, Ricard.
Sí, però d'una manera potser un pèl injusta.
Jo crec que comencem la casa per la taulada.
Ni ha tingut el seu projecte, ni els seus fitxes... Ja ho sé, que després, escolta, s'ha de guanyar i punt.
Però ell accepta, eh?
Sí, correcte.
Aquest és el mal de l'entrenador, quan tu te truquen... Vale,
però ara ha fet 10 jornades, 15 o 20, els que siguin... Però tornem a començar la casa per la taulada.
Les coses així, els números són molt dolents de Juan Carlos Oliva. Però ja sabem quan es va fitxar, quan es va tancar el mercat d'hivern... Bueno, no ho sé. Jo
però llavors jo pregunto, per què no es pot deixar una persona que comenci de zero i que comencem el projecte com Déu mani?
Falta saber si ell volia seguir o no, que aquí tenim els meus dubtes també, perquè jo crec que ell quan va dir que marxava i el diumenge després del partit va dir que marxava i el club va dir, bueno, ja en parlarem demà, Jo crec que allí ell ja va dir, bueno, vale, pues acabem, però jo punto.
Bueno, no sé, jo crec que diu aquestes
bueno,
coses...
Bueno, intentarem, ara que estarà desvinculat, intentarem que vingui aquí, perquè mentre ha estat entrenador, doncs el Lleida Esportiu no ens ha deixat, es veu que aquest format de tertúlia és un problema, però intentarem parlar amb ell, a veure si...
L'entorn del Lleida Esportiu és durillo, eh? O sigui, estem en una ciutat de 140.000 habitants, amb un estadi de primera divisió, que van 1.000 persones al camp, però tenim un nivell d'exigència com si haguéssim estat tota la vida a primera divisió. Abans, és complicat. Jo sé que el Joan Carles, doncs, ha patit, i ha tingut episodis particulars i personals, a veure si algun dia ve i ens ho confirma i ens ho explica, doncs, que et fan veure, dir, hòstia, on estem?
Clar.
On estem? O sigui, jo he parlat amb agents i he parlat amb familiars de jugadors del dia de l'Atlético Baleares, per exemple. Uh-huh. Que per cert, l'Atlético Baleares no ha pujat directe. Però no perd des de que va venir el camp d'esports. Però jo recordo una gent concretament que em deia, hòstia, 22 de diciembre, camp d'esports, estadio de primera, equipo liderato en juego, partidazo contra l'Atlético Baleares i 1.500.
Sí, claro, bueno, es que
hace 10 días estuve en Castellón luchando por la permanencia y eran 12.000.
Sí, sí, és el mal endèmic, no? I el Sardinero, doncs, ja no diguem.
Clar, bueno, des de fora, la gent, familiars, agents que tenen, doncs, el nen jugant a Lleida, un dia van a veure el nen com juguen a Lleida, se pensen que es trobaran aquí, doncs, hòstia, el Lleida, lo que... Perquè, clar, la visió que tenim de Lleida des d'aquí és molt diferent a la que tenim a 100 quilòmetres més enllà. O sigui, 100 quilòmetres més enllà, Lleida Esportiu, hòstia, és referència.
Sí, correcte, clar.
I de fet, veus que cada any se fan bones plantilles, i firmen bons jugadors...
I quasi bé cada any s'ha jugat el play-off, és que al final...
I ets trampolí, has fet 3 play-offs, però després, quan arribes aquí, hòstia, gestionar tot això és complicat. I si és complicat, doncs, per un Siviero, per un Idiáquez, doncs imagina per un tio de Lleida, que ha jugat al Lleida, que ha entrenat tant a l'actual president com a l'actual director esportiu. Vull dir que el que li falta, que ha entrenat a primera, que ha entrenat a l'estranger, que té carrera. Arriba aquí en tota la il·lusió i, bueno, pues l'entorn és complicat. Per això et dic que jo no sé fins a quin punt, en el cas de que Lleida hagués dit, va, Joan Carles, sentem, no els continuem, ell hagués acceptat. Perquè em consta que han set 4 mesos durillos. I després, evidentment, al camp, doncs, no ha funcionat. Ens l'han fotut. Ens han fotut una hòstia sideral.
No, perquè, a més, el Lleida, quan miràvem aquelles sèries dels últims 5 partits, els últims 10 partits, és que feia por, eh?
Hem fet una segona volta de 19 punts, dels quals 3 són els de l'Ontinyent. Sí. Que ens ha jugat.
Una segona volta de baixar.
De descens. Clar. Hem fet una segona volta de descens.
Sí, sí. Però jo torno a dir el mateix. Aviam, a la persona que vingui s'ha de seure ja, ràpidament, i dir, bueno, mira, tenim aquests jugadors...
Segons sembla, hi ha conversacions molt avançades, no sé amb qui.
Bueno, ja veurem. Però jo dic, sí. T'has de seure ja i dir, tenim aquests jugadors, podem la possibilitat fins aquí portar aquest, o intentar portar perquè econòmicament podem destinar tants diners. I, home, tot, que comencem la casa ja des dels fonaments, no comencem des de la teulada.
Jo estic amb el Xavi, és a dir, quan abans s'hi posi, millor, encara que estiguin de vacances els jugadors o el que sigui, quan abans aterri l'entrenador, millor.
I que digui, bueno, jo vull això, vull això, vull això i això. I amb el que veig, crec que hi ha una manca de lateral. Doncs, bueno, anem a buscar un lateral, el que fos. Però comencem la casa d'allà pels fonaments, no comencem per la teulada. No? Ja tenim entrenador, ara 15 tios nous.
Bueno, però és que això... Clar, d'una banda, amb el que no es pot repetir és l'escenari de l'any passat, que estàvem a primers de juliol i no sabíem si el Badalejo, si Siviero, pues si Villavero, si ja. Oliva... Això ha de ser ja. I allò dels jugadors, mira, jo l'altre dia mirava Transfermarkt, que és una web de, uh-huh. de referència, no? Que, bueno, acumula estadístiques, resultats, el mercat dels jugadors, el seu valor, i mirava les altes i baixes dels 16 equips que han fet play-off. Vaig mirar també les del Lleida, i les del Lleida ho tenien bé, en la qual cosa el marge d'error és un dels jugadors. Dels 16 equips que han fet play-off, la mitjana entre mercat d'estiu i d'hivern d'aquesta temporada eren 20 altes i 19 baixes.
Déu-n'hi-do.
La mitjana dels 16 equips que han fet play-off. El Lleida ha fet 20 altes i 22 baixes. Clar, evidentment que l'ideal és mantenir la base, tirar i fer un bloc. Però és que és la trista realitat d'aquesta categoria. Perquè al Lleida mateix, per exemple, a veure, hi ha jugadors que tenen contracte i els aficionats mateixos, que ara es queixaran perquè en vindran 15 nous, els fotrien fora. I hi haurà baixes de gent que té contracte. Els tios que t'acaben contracte, doncs...
Bueno, aquests no saps si renovaran o no, no saps si interessen o no.
Exacte. I la gent que ho ha fet bé, doncs és normal que te vinguin equips amb més diners o fins i tot de superior categoria a buscar-los. En la qual cosa sí que l'ideal és mantenir una base. Però qui ho fa, això? Qui ho fa?
No, segona vegada,
o sigui, el Cornellà difícil, mateix, no? Que marxa el Jordi Roger, que semblava que s'acabava el món, sí. Amb el... doncs ha tornat a fer play-off. Amb 18 fitxatges. Amb 18 fitxatges i un entrenador nou. I el Cornellà ha tornat a fer play-off. Primera ronda, caí al carrer. Però és que és la realitat. Estem en una lliga que és... és canibalisme pur i dur. Comencen 80 equips, en pugen 4.
És que...
al mig tens equips amb 5 milions d'euros de pressupost, equips amb 400.000 euros de pressupost, equips amb 12.000 tios a la grada, equips amb 200 tios a la grada, filials, equips amb convenis de col·laboració amb clubs de primera i segona divisió A. És que és complicadíssim. És que la segona B és la categoria més dura del futbol estatal, per descomptat, i jo diria que d'Europa.
No, no, és que sortir d'aquí...
perquè és duríssim.
És molt difícil.
I tu parles amb qualsevol jugador, entrenador, director esportiu que hagi estat, i tu dius, hosti, és que... hi ha d'haver una conjunció d'astres, sí, per assolir l'objectiu.
I molta regularitat, però molta, moltíssima, perquè...
Atlético Baleares...
molta paciència, que sí, és la cosa
això
que
també,
no té.
Això també, eh?
Atlético Baleares no perd des del 22 sí. de desembre el Camp d'Esports, eh? O sigui, estem parlant que porten 5 mesos sense palmar un partit. Se'n van a Santander i trauen un 0-0.
Sí, que aquí vam dir que no era mal
diuen,
resultat.
Yep, eh? Ahir a Son Malferit, minut 40, Fullana, 1-0. En una capsa de mistos, perquè és una capsa de mistos. I el Racing en una arribada, una jugada, a pilota parada per Sara ensejada, un corren ensejat, amb un xut des de la frontal, rebot en un, el porter fa vista, gol, pum. Al carrer. Baleares. Però ojo, que se l'ha petat un Racing... que fot 10 anys, que està allí ben,
sí,
i ben.
I ja vam veure com estava l'estadi de gent i tot, eh? Vull dir que...
Va, aleshores, ja la Baleares, reenganxa't, clar, bueno, ah, reenganxa't. El Real Madrid-Castilla...
otro.
Minut 30 partit d'anada, 3-0, guanya el Cartagena. Foten un pal. Tenen el Cartagena mort, perquè el tenen mort. Hòstia, marca el Cartagena 3-1 ahir, partida de tornada a Cartagonova, 20.000 tios, 2-0.
2-0 i punt.
Real Madrid-Castilla cap a casa. Però és molt difícil, molt. I aquí tenim l'exigència que Lleida ha de fer play-off per l'article 33.
No, jo tampoc...
També és cert, perdona, i acabo, que aquest any el mateix president, el mateix director esportiu, clar, no, l'objectiu és fer play-off i campions. Bueno, l'expectativa també s'ha ficat.
Sí, sí, és molt alta.
Però és que fa 4 anys, quan no se parla d'objectius, la crítica era, oh, que volen futbol cada 15 dies al Camp d'Esports. Clar, l'entorn és complicat.
Sí, sí.
Sí, no, no, i amb això tens tota la raó. Però jo el torno a dir que... que és una cosa molt difícil, que passen, sobretot passa a la Lliga Espanyola, és la paciència que han de tindre els clubs i els aficionats. O sigui, sí. Si comencem un projecte, comencem-lo, però...
Sí, però tu tens Pedro. Si te ve Pedro i te fots els 50.000 euros damunt de la taula...
El club, com és un club privat, t'agafaràs, el vendrà i adiós, muy buenas.
No, no, és que és clàusula de rescisió, no és que sigui ni privat ni públic. No. Va passar l'any passat amb Jorge Félix.
No, pues adiós, muy buenas.
Clar, si ven i te foten la pasta... és que, encara que no te la fiquin, mira, aquest any ens ha passat amb el mateix Pedro i amb Musa. Ai, i amb Tano. Al mercat d'hivern. Hòstia, te ve l'Extremadura 50.000 per Musa. Un tio que t'acaba contracte el 30 de juny. I no el vens. Bueno, amb Tano, el mateix, el Nàstic, 80.000 per un tio que t'acaba contracte el 30 de juny. I no el vens per lo que dius tu. No, continuïtat, acabem, toquem un parell de peces, que al final venen Dongu i Besoko, i ja està, puc. I no és garantia d'èxit, tampoc.
No, no.
Perquè has deixat d'ingressar els 130.000 per cara Tano i Musa te marxen gratis. Tano, la segona volta, no cal ni que ho nombrem. Musa, com sempre, no has fet play-off. I, llavors, clar, és que és molt complicat.
Bueno, és que és molt complicat. Clar. És molt complicat, això ho tenim...
I aquí claríssim. Anem mil al camp i volem fer play-off cada any i volem pujar a segona A.
Aquesta és l'altra pota que potser... Bueno, que potser no, és una altra pota que li falta, que hauria d'haver més afició i que l'afició hauria d'estar sempre amb el club, guanyi o perdi.
Teniu molta afició al bàsquet, a del Puig?
Hi ha partits que potser hi ha més gent a la pista. Imagina't del Puig que al camp.
Oh, això, bueno.
I després...
Quan corre gaire.
I després una cosa, també hi ha una corrent aquí.
Ara anirem al Develops Basketball, que és la segona edició, que ens presentaran ara aquest any 7, 8 i 9 de juny a Bellpuig. Ara en parlem, però...
No, dic que també hi ha una corrent aquí, en aquesta ciutat, guanyada més o menys a pols, això cadascú té la seva opinió, de que els que hi ha ara, doncs la gent no els vol. Els Esteve no els vol. hi ha gent que té la dicotomia aquesta, que quan perd el Lleida, hòstia, li sap greu perquè ha perdut el Lleida, però en el fons m'ha empalmat a veure si aquests marxen. I es pensa que no anant al camp i rajant i criticant, aquesta gent marxarà. I aquesta gent marxarà quan li doni la gana.
Però això, però són els propietaris.
Perquè el club és seu.
Claro.
Però hi ha aquesta corrent.
Sí, és veritat. Jo això també ho he escoltat d'alguna manera.
La gent... hòstia, jo sóc del Lleida. Jo amb 8-9 anyets, mon padre en pau descans, em portava de general. Amb aquells lavabos que eren el túnel del terror.
Sí.
A la meva adolescència a l'institut, me n'anava con l'or amb els xuts. I ara, d'adult, com a professional, doncs ho veig des de la tribuna, mitjans de comunicació. Però jo sóc del Lleida. I a mi m'és igual si hi ha els Esteve, si hi ha el Pons, si hi ha el Durant, si hi ha el Llaurador, si hi ha la Junyent...
Però si la gent diu...
Evidentment, espera...
Amb que l'hauran guanyat a pols o no?
Sí, no, no, ah. però si no, ja, diu el contrari.
La gent no diu les coses per
no,
aquí, eh?
No, però el que vaig és que després empatitzaràs i t'acabarà millor. Ah, home, prefereixo un Mario Durant en pau descansi que un Anabel Junyent. Vull dir, ara, gilipolles tampoc soc, no?
Per això t'ho dic.
Però al final jo el que vull és que el Lleida vagi bé.
Això tothom vol que el Lleida...
El que vull és que el Lleida vagi bé. Que s'han fet coses malament, segurament, però la solució no és no vagin a cama i així no marxaran, perquè així no marxaran. No. I ho hem vist amb la crisi dels vetats, hi ha partits que érem 500.
Sí.
I 3 anys després, el club i els mateixos.
Sí, sí. Per cert, ara que dius això, aquella taula de la Concòrdia, aquell departament o aquell servei que, uh-huh. que bueno, que tu, Xavi, hi eres,
sí.
Això s'ha tornat a reunir...
No.
No s'ha tornat a fer res.
A mi no m'han convocat.
Ui, no s'haurà reunit perquè no hi ha hagut problemes?
Bueno, potser. No sé. Se va fer el reglament de règim intern.
Sí, no? Van fer el reglament de règim ja intern, si no hi ha hagut cap d'això. Jo, per almenys, no he estat convocat més.
L'incident que va ser el dia de l'Hércules va ser fora de l'estadi.
Sí, que per cert, l'amic aquell pot anar a la presó 5 o 6 anys, eh?
És atemptat a l'autoritat.
Vull dir que la gracieta aquesta de tirar-li una pedra al cap a un mosso per l'esquena o tirar-li una barra o no sé què va ser... et pot sortir cara, la gracieta, amb 20 i pocs anys, passar per la presó 3 o 4 anys.
Casa, que estaràs més guapo.
Massa poc.
Bueno, sí, correcte, però vull dir que a vegades la gent... Ah, és una gracieta. Cuidao, no, aquestes històries...
La gracieta, fotre-li una pedra al cap
que,
a
un tio. Que jo, mira, aquest cap de setmana he estat amb un...
Fot-te-la tu, si vols fer la gracieta. Agafes una paret i comences a fotre cops de cap.
Però mira, aquest cap de setmana he estat amb un torneig a les Borges i al final va... O sigui, un pare primer es va voler pegar amb uns a l'hora de dinar.
També? I et tornem a estar?
I a la tarda el mateix es va pegar amb un pare del seu propi equip. O sigui, tremendo, ja era surrealista. I jo vaig pensar, bueno, és que veus, a vegades parlem de l'exemple, és que ni per dalt ni per baix, no hi ha exemple per enlloc, en fi. Escolta, abans de parlar de bàsquet, l'Alpicat ja vam dir que ho tenia difícil, 3 partits seguits perdent quan estava dalt de tot, jo crec que els hi va tremolar els estics, allò que es diu sempre. Clar, l'últim partit van fer els deures, però els van fer tots.
Van fer tot. Hi va haver un moment que fa la Frugella empatar, i durant 10 minutets van estar a Hockey Lliga.
Però clar, és que jugar-se-ho tot l'últim dia...
I a última hora, el 2-4, ja, pues, clar, van guanyar tots els que tenien que guanyar i no ha pogut ser, tot i això, temporada.
Sí, correcte. El que passa és que,
saps,
és que la temporada és molt bona, però clar, com que estàs allà, com que podies haver aconseguit... ara et sembla que no, però és una gran temporada.
Una gran temporada i queden los...
Que està segona, que estava lluitant per pujar a primera.
Que passa a Lliga, tornem a estar amb els rios que tenim.
Que clar, no, és que estem parlant...
Si hagués estat al revés, si haguessin anat de menys a més,
sí.
I a l'última jornada te fiques amb remotes opcions, hòstia, tindries d'una altra manera, però jo crec que la temporada és espectacular.
Xapó.
Avui, al final, Enric Duc no ha pogut venir, però el convidarem la setmana vinent. També vam posar el punt final a la temporada, l'11 de setembre. La cinquena posició no es va poder aconseguir, però jo crec que l'important va ser, doncs, l'acomiadament de 4 jugadors. Home, no sé si dir-los insígnia, però sí columna vertebral, eh?
Home, mig equip. Te marxa mig equip, literalment. Perquè són 9 professionals i et marxen 4. I sí, home, hòstia, te marxa el gol del tio del gol de la primera CERS, te marxen els dos bessons, un dels quals, pel que sembla, doncs està cridat a ser el millor jugador del món, i en marxa Candanedo, que és el típic tio d'equip que fa una feina brutal. No?
Escolta, quan ho sigui, el millor del món, podrem dir que ha jugat aquí, eh?
Aquest, sí. Això deia l'Andreu Tomàs.
No ens n'oblidem d'això, eh? Que diu, no és que l'hem perdut, no, el que hem de fer és recordar quan el vam tenir.
Això deia l'Andreu Tomàs, diu, jo tinc la sort de que en uns anys podré fer com va fer Thierry Henry amb Messi, que va dir, jo vaig jugar amb Messi, doncs jo dintre uns anys tindré la sort de dir, no, jo vaig jugar amb Roberto.
Bueno, ja parlarem amb l'Enric, perquè clar, ara s'ha de buscar jugadors, ja se n'ha buscat, ja se n'ha parlat, i suposo que als despatxos també funciona, però s'ha de refer l'equip.
S'ha de reinventar, sí.
S'ha de reinventar.
Sí, sí. Sí, sí. Perquè una cosa és que marxi el Darío, bueno, és una peça, però és que te marxen quatre... Bueno, mig equip.
Sí, sí. Sergi, anem cap a Bellpuig.
Develop.
Develops Basketball. Escolta, recorda'm això com va néixer.
Això com va néixer va ser un projecte de club. Nosaltres volíem fer un torneig de caràcter a categories de formació, un torneig potent. I doncs l'any passat, coincidint amb el nostre 75è aniversari, que acaba aquesta temporada ha acabat, l'altre dia vam fer el sopar de Cloent de nivell de club.
Que sempre s'acaba a la taula, les celebracions,
sí,
això està claríssim.
La federació ens va fer una entrega d'una placa de commemorativa del 75è aniversari.
Però ha demanat un xec, en lloc d'una placa.
El xec ens l'envien ells. Però...
No, i a part va acabar amb victòria, no? El júnior o el juvenil no va guanyar.
Sí, el júnior masculí va quedar campió de Lleida i aquest cap de setmana ha quedat tercer de Catalunya.
Bueno,
ja veus.
Bueno, escolta, segona, l'any passat va anar prou bé, el Develops.
Sí, l'any passat vam fer un format de 8 equips, un format tancat amb 8 equips. Vam intentar que els 8 equips fossin filials d'ACB, més dos equips estrangers, un dels quals repeteix aquest any, i a part del club de casa, el Bellpuig. No?
I els hi va anar també que aquest any diu no, anem a doblar-ho ja. 16 equips teniu ja aquest any.
Sí, 16 equips, però... Tot té una raó, al final, l'any passat... El que
es va quedar curt, o què, l'any passat?
No, volíem fer un torneig que bàsicament atragués una mica la gent, no? La gent de cap allà, no? d'entremig de Lleida i Barcelona, que dic jo, que estem allà una mica abandonats a vegades, no? I vam fer 8 equips, com he dit abans, de renom, i aquest any el que volíem era obrir-ho també a equips de la província. I llavors... doncs intentar compensar una mica aquesta diferència de nivell fent dos grups, un grup A i un grup de nivell B.
Molt bé. Això serà del 7 al 9 de juny. És un torneig internacional sub-16, del 7 al 9 de juny a Bellpuig. A més, els heu ordenat, com bé has dit, per grups.
Sí,
grups
sí.
De... Bueno, clar, els de més nivell i sí. Els altres. Eh? Diguem clubs, què venen?
Sí, al nivell A tenim, que són dos grups de 8, tenim el Barça, tenim la selecció d'Andorra, el Baxi Manresa, la Penya, el Joventut, el Bàsquet Saragossa, València Bàsquet, i tanca el grup l'Escuro Bàsquet de Suècia.
Déu-n'hi-do,
eh? Està present l'any passat.
Déu-n'hi-do, quin grupet, eh?
Sí, està xulo. Uh-huh. Ah, no, i també el Força Lleida, perdona, que només te n'havia dit 7. El Força Lleida, el cadet A, també jugarà al nivell A. I el cadet B del Força Lleida, que també ve, jugarà al nivell B. Juntament amb Bellpuig... una acadèmia de bàsquet del FAT del Pi, que és un poble del costat de Benidorm, el Club Natació Targa, la Penya Fragatina, el Reus, el Bàsquet Xerós i el Vilaseca.
Molt bé.
I quin pressupost teniu?
Pues bona pregunta.
Sempre que m'ho parlen de diners.
De números, però això t'ho pregunto.
No, el pressupost és elevat. Està sobre els 30-35.000 euros.
Ojo, 30-35.000 euros.
I com arroplegueu 35.000 euros?
Bueno, doncs... ajuda...
Potser, que aquest que t'he dit que els han enviat també, per de la placa.
Ara penjarem una foto. Mira el cartell.
Aquí he portat el cartell, no? Doncs veiem la quantitat d'empreses que s'involucren, tant a nivell de local... la qual nosaltres valorem moltíssim perquè no deixa de ser comerç local que ens dona una ajuda econòmica molt interessant, no? I després pues, empreses de més renom, i després tenim el tema d'ajudes de l'Ajuntament, ajuda de Diputació, ajuda d'Esports de la Generalitat. Bueno, és una mica inventar-se fórmules, no?, pues per intentar cobrir aquest pressupost.
Molt bé.
No, hòstia, però que 30.000 pavos, ojo.
Sí, bueno, ho tenen ben muntat. Eh?
No, però és que porten els equips que porten i...
Esperem que ens vingueu a veure i bé una mica el muntatge.
Clar, això, evidentment, els jugadors que ho gaudeixen, però si algú vol veure bàsquet... de futur, perquè són sub-16 i aquí d'aquí sortiran jugadors que acabarem veient a l'ACB i a altres llocs. Ho podeu anar a veure, del 7 al 9 de juny al pavelló de Bellpuig.
Sí, juguem a Bellpuig, juguem també aquest any partits a Targa, vale? Perquè clar, tots els partits a Bellpuig en dos dies i mig era impossible, i llavors també juguem un partit perquè ens faltava, perquè el diumenge fem el concurs d'esmaixades abans de la final. Llavors volíem quadrar els horaris perquè tothom pogués veure el concurs de mates, tots els equips. Llavors ens faltava una quarta pista, i llavors fem un partit a Gramunt.
I la canalla, que ve aquí? O sigui, s'allotja a nivell d'intercanvis, amb hotels, amb hostals?
No, estan uns quants equips, quatre equips estan a l'alberg municipal de Bellpuig, que és un alberg que està en les condicions molt, molt, molt correctes. Uh-huh. I els quatre equips de cantera CB estan a Targa, estan amb tres hotels a Targa. Mm-hmm. Excepte el Manresa, que aquest any...
Pujo i baixen.
Va i torna.
Aquestes veus.
Develops Basketball, és la segona edició. Ho fan a Bellpuig aquest any amb 16 equips, del 7 al 9 de juny. Si voleu veure bàsquet de futur, podeu anar-hi, ja. Bueno, de fet, us agrairan que hi vagin les grades. L'any passat sé que vau tenir una afluència bastant important, de públic.
Sí, va haver dos franges, sobretot dissabte a la tarda, que va coincidir amb el concurs d'esmaixades, que va estar el pavelló ple, i després diumenge al matí a les finals també va estar el pavelló molt ple.
Molt bé, del 7 al 9 de juny a Bellpuig, el Develops Basketball amb 16 equips, aquesta segona edició. Sergi, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres,
enhorabona. Xavi Pérez, m'alegro de veure't també, eh?
Moltes gràcies, home.
Tenia els meus dubtes, eh?
No, jo veig que sí, ara.
Sí, sí, tenia els meus dubtes, i és més, dilluns passat et vaig dir, dic, Xavi, si no vols venir, tu tranquil, fa, no, no, jo estaré aquí i estaré perfectament. Em va dir, l'Albert està bé al davant, eh?
Sí, sí.
Xavi, escolta, una abraçada, enhorabona per la part que et toca, eh? També
moltes
per
gràcies.
Aquesta quarantena edició, eh? De la Plec. I, Albert, a veure si d'aquí al juliol podem fer venir a l'Oliva.
Vinga.
I saber més coses de d'altres històries.
Una coseta, també dic una lleidatana, Núria Vilarrubla, plata al Campionat d'Europa de piragüisme, segon.
És veritat.
CU, que, bueno, també és una gran fita.
Albert Escobar, bona setmana.
I gràcies, igualment.
I nosaltres arribem a les dues. Demà hi tornem, puntuals, 12:20.